Al matí, amb Raquel García.
L'espai setmanal de la síndica municipal de Greuges a Ràdio Sabadell. De drets no només en tenim, els adults també, els infants en tenen, i cal vetllar especialment perquè es respectin. La Convenció sobre els Drets dels Nens estableix clarament el punt primer de l'article 31 això. Els estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i l'esplai, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i també en les arts. Per parlar del dret al lleure i del lleure com a educació, ara que comença el llarg parèntesis estival, doncs avui el que fem és parlar-ne amb la síndica, com sempre, de la nostra ciutat, l'Eva Avellán. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
També ens acompanya la síndica de l'Hospitalet de Llobregat, la Mercè García Villatoro. Bon dia.
Bon dia.
I un habitual d'aquesta casa també, en Sergi Asensio, director de l'Associació Juvenil Les Kids. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Primer començarem parlant, Merche, una mica doncs, amb tu, no? De la sindicatura de Greuges de l'Hospitalet, que és la segona ciutat de Catalunya, moltes coses en comú amb Sabadell, que n'és la cinquena. No? La van nomenar fa un any i mig. Des d'aleshores, quins han estat els grans reptes de la seva sindicatura?
Doncs muntar la sindicatura, perquè no existia l'Hospitalet. Soc la primera síndica de l'Hospitalet, o sigui, per tant, vam partir de zero, en tot el que això significa, no? El dia 9 de febrer de 2018 et nomenen i no hi ha oficina, no hi ha equip, no hi ha procediment, no hi ha absolutament... Teníem un reglament, això sí, el reglament orgànic de serveis de defensa de la ciutadania, i llavors el gran repte ha estat posar-ho tot en marxa i que ara ja, de forma habitual, els ciutadans es puguin adreçar a nosaltres en les seves queixes, greuges o suggeriments, que també ho poden fer i posar-ho en marxa. L'any passat van tenir 50 expedients, i aquest any, pues, ara, estem ja pels quasi 30, o sigui que el nostre gran repte és donar-la a conèixer també a tots els ciutadans i ciutadanes perquè sàpiguen que hi ha aquest recurs a la ciutat.
Uh-huh. I expliqui'ns també, o doni'ns alguns números, no?, de les magnituds bàsiques de la seva sindicatura, no?, a l'Hospitalet, amb més d'un quart de milió d'habitants.
Et refereixes al número d'expedients? I això?
Sí, quines són les reivindicacions i els expedients pues, mira, que habitualment arriben, no?, en una ciutat
com aquesta.
Nosaltres
ara, ja et deia que l'any passat, que és el que tenim tancat, van tenir unes 57 queixes que es van convertir en expedients 50. Com a grans reivindicacions van tenir el problema de les bicicletes compartides a la nostra ciutat, que s'han incorporat, que són bicicletes sense anclatge, i llavors que es poden deixar on tu consideres, i això està generant un cert problema d'accessibilitat a la ciutat. Llavors uh-huh. aquest és un tema que jo he tractat d'ofici. Llavors també hem tingut un problema, estem analitzant un tema de les persones sense llar que viuen a la ciutat, perquè no hi ha base de dades, tenim el procediment que es fa servir de detecció a través de la Guàrdia Urbana, però uh-huh. creiem que s'ha de fer alguna cosa més a part d'aquest sistema, i després tenim queixes pues, normals, diguem, no? de quotidianitat, de les escombreries, aquesta és bastant complexa, dels contenidors, queixes d'atenció ciutadana, uh-huh. hi ha moltes queixes de que no donen resposta a l'Ajuntament a la queixa en primera instància, que potser si donessin resposta, a lo millor algunes ja no m'arribarien a mi, no? I, en fi, diverses, de tot tipus, d'algun tema, inclús d'alguna indemnització, d'alguna expropiació de fa temps que no s'ha donat, uh-huh. de tot tipus.
I l'Ajuntament escolta prou a la síndica?
Home, Diria que sí, el que passa que estem en un procés d'educació, de tot plegat, de canvi de cultura. L'Ajuntament està tenint un canvi de cultura, bueno, aquest i tots, l'administració en general, perquè s'ha d'implementar la llei de transparència, això vol dir que hi ha un canvi cultural intern dintre de l'Ajuntament, s'ha d'implementar l'administració electrònica, això és un altre canvi cultural, i ara tenen una sindicatura que una mica revisa tot allò que ells han fet, i això significa un gran canvi, perquè fins ara pues, ningú estava fent aquesta tasca. Llavors jo crec que els dos primers anys, tres, bueno, pues és una tasca també d'educació, d'explicar, sembla, però hi ha gent de la casa que no sap exactament quin és el paper de la síndica, fins a on es pot arribar, i tot això, bueno, pues s'ha de fer també molta educació interna i anar implementant el canvi de cultura.
I quina és la col·laboració amb altres síndics locals, com per exemple doncs, la síndica de Sabadell, Eva Ballant? Què us aporta, no? També doncs, aquesta col·laboració, aquest compartir sinergies, no?
Home, coneixement mutu, perquè és veritat que hi ha temes que són iguals a totes les ciutats, o sigui, ens podem trobar amb la cosa de la idiosincràcia pròpia, no?, de cada lloc, però podem compartir coneixement, neguits, preocupacions. Tenim el fòrum també de síndics i sindicats locals, que també fem formació. Bueno, jo crec que és molt, molt valuosa la col·laboració. No ens sentim sols, que si no seria també
totalment
molta soledat, no? Uh-huh. A la teva ciutat amb tots els problemes, perquè clar, a nosaltres tot el que ens arriba són problemes. O sigui, normalment no arriba cap cosa que no sigui un problema, no? Llavors, poder compartir, i jo crec que això, no?
Sí, llavors també tenim actuacions que podem fer conjuntes, saps? Perquè ens afecten a totes les ciutats, no? D'una manera o d'una altra. I moltes vegades una resolució acaba sent aterrada en diferents llocs. Penso, per exemple, en tot el tema de vehicles de mobilitat personal, no? Que hem fet una actuació d'ofici, que hem compartit algunes sindicatures, potser no t'ha arribat, Merche, però no te la faré arribar, que serveix perquè hi ha un treball previ fet que compartim i que es pot abordar. O llavors si hi ha temes com renda garantida, habitatge, etc., que s'escapa de les competències municipals, però que ens arriben a nosaltres, no? I tenim ciutadania que ho està passant molt malament perquè no li donen una renda garantida i a nivell municipal hi ha pocs recursos. Llavors, el fet d'estar associades també ens permet aquest impacte en un altre nivell, no?
I fins i tot aconseguir aquesta visibilitat, no? Que comentava abans per donar doncs, a conèixer a la ciutadania que són els síndics i de què serveixen, no? També tota aquesta tasca. Sí. I pel que fa al tema que tractem avui, els drets dels infants i el dret al lleure i al descans en general, quins són els principals reptes relacionats amb aquest tema? A totes dues us ho demano.
No, tu endavant, que és el teu tema, més que el meu.
Jo crec que complir-ho. O sigui, el problema és que el dret al lleure es contempla la Declaració Universal dels Drets dels Infants, però que costa encara que es contempli, no sé tu què penses, Sergi, no?, a la legislació que tenim. De fet, jo encara recordo quan vam estar treballant la llei d'educació aquí a Catalunya, que va ser quan vam poder incorporar el concepte del lleure, perquè si no era una llei d'ensenyament, no?, que es contempla l'ensenyament reglat, però tot el que era lleure, inclús tota la part de menjador escolar, que nosaltres també l'hem tractat sempre com a una part educativa del lleure, perquè si no els nanos tenien molta estona al pati sense fer res, nosaltres creiem que era una zona, un espai on s'havia d'actuar, doncs tot això ha costat que es contemplés a la llei d'educació, ara es contempla. Llavors, clar, jo penso que ara és qüestió de recursos econòmics perquè pugui ser un dret universal, no?
Perquè aquest és un tema que sembla que de vegades és un tema de segona, no? Que no és igual d'important o no té tant de prestigi el dret al lleure que doncs, el dret a l'educació, per exemple.
Sí, és a dir, és on ens trobem les desigualtats socials, no? És a dir, quan anem a l'escola, tothom té accés a l'escola, però és allà on ens trobem els infants, no? que on hi ha segregació, on hi ha aquesta injustícia, no? De que no tothom pot accedir a fer esport, no tothom pot accedir a aquelles escolars, a aquelles ofertes de lleure. I per sort, al nostre país, a la ciutat, tenim moltes entitats compromeses i que, a part de fer lleure, fem una acció social i d'inclusió, que treballem per aquesta igualtat d'oportunitats. Però, com deia la Merche, encara avui, no, estem lluny del paradigma desitjat i de sobretot d'aquelles, jo crec que tenim el deure com a societat, tant l'administració com la societat en general, de protegir els infants, no? I segurament ara que estem a l'estiu, no tothom ha de fer una... O sigui, pot haver algú que es quedi a casa i la família pot donar resposta, però tenim situacions que són greus, no? Que per mancances a la família, per dificultats a la família, és superimportant donar aquestes alternatives de, no? De casals, de colònies, de mil opcions que tenim ara mateix. I jo crec que és molt important, pues, que ens hi posem.
Jo va dir que una cosa és que un nen es quedi a casa perquè ho prefereix, i una altra és que no tingui l'oportunitat de poder participar en una activitat de lleure per una qüestió econòmica, no? O sea, són dos temes, perquè és com P3, no? Tu tens l'oportunitat de portar el teu nen a l'escola o nena, o no portar-la, però si vols la pots portar, no? Ha de tenir un tractament de garantit, no?
I jo també volia, arrel de, també del que comentava el Sergi, vull dir, també hi ha col·lectius que jo crec que no estan treballats suficientment bé, com les monoparentalitats, per exemple, no? Que són col·lectius que tenen unes necessitats específiques també d'acompanyament. Moltes persones, moltes dones, perquè acaben sent dones, no tenen aquesta xarxa familiar per poder tenir aquesta atenció ni tan sols a casa, i econòmicament tampoc es poden permetre el fet d'anar. Clar, m'imagino que depèn del llindar d'ingressos pots tenir accés a centres oberts, a algun tipus d'esplai subvencionat, però depèn del llindar d'ingressos, segur que no, i aquí hi ha un problema, no? I no es contempla socialment com a problema, entenc.
Mm-hmm. Clar, hi ha una desigualtat, perquè expliquem, no?, que l'educació en el lleure també és educació, no?, pels valors que es poden transmetre, perquè també, doncs, es poden aprendre idiomes, música, fer esport...
Jo crec que és una etapa superimportant a nivell de desenvolupament de l'infant, no? Nosaltres diem, per exemple, l'estiu, no?, que és la nostra estació preferida, perquè és una oportunitat de treballar amb l'infant, és una opció, per ell és divertit, venen a divertir-se, però per nosaltres és una oportunitat educativa, sobretot en valors, en convivència, en treballar conductes, les relacions entre iguals, no? És aquesta l'oportunitat. I retornant una mica al que deia, és a dir, és cert que hi ha algunes famílies que tenen opcions de més protegides, i jo crec que tenim una mancança, aquelles famílies treballadores amb ingressos justos, que segurament no estan en unes ràtios de pobresa estipulades, que queden fora, no? I ara sí que parlo de la ciutat, no? Jo sempre em dona la sensació que som poc ambiciosos en fer una oferta de lleure pública. És a dir, sempre amb aliances amb el tercer sector, amb les entitats del lleure, amb l'entorn, amb treballar comunitàriament. Però jo crec que podem fer opcions que donin oportunitats a més gent. I no és... No, al final els recursos, és veritat que són recursos, però si ho planifiquem bé, jo crec que no són tants recursos. És a dir, garantir a cada barri un casal d'estiu més o menys amb unes tarificacions socials que tingui en compte els ingressos de les famílies, podria ser fàcil, no hauria de ser complicat. Fer una opció d'extraescolars durant el curs també per barris i en col·laboració amb les escoles i les entitats de lleure podria també ser senzill, sense tindre que aportar grans sumes de recursos. Vull dir que al final també és voluntat política i voluntat de que ens asseiem i planifiquem aquestes polítiques.
A nivell d'extraescolars jo crec que sí que hi ha un programa a la
l'equip
ciutat,
anterior de govern feia, doncs, concentrava els esforços a les extraescolars, sobretot a les escoles anomenades d'alta complexitat, amb entorns així, amb dificultats, no? Però no sé si les administracions fan prou realment, si vetllen per aquest dret en concret, no? O si dediquen prou recursos o imaginació i creativitat, no? Doncs a l'hora de donar resposta.
Jo crec que depèn molt del municipi. No hi ha... Bueno, jo que m'he dedicat a això tota la meva vida abans de ser síndica, no hi ha un criteri comú a cada municipi, no? Jo crec que ha anat també en funció de la capacitat que ha tingut el teixit associatiu d'organitzar-se i de reclamar aquests ajuts, no?, per poder fer una oferta més global. Poso, per exemple, l'Hospitalet, jo crec que sobre l'any 90-91 vam arribar amb un acord a l'Ajuntament de fer un esplai per cada barri, un esplai de diari, que treballés de dilluns a dissabte i després combinat amb tots aquells agrupaments escoltes, esplais que són de dissabte i altres activitats, no? Home, això va ser molt important per a la nostra ciutat i quan ho mires ara, 20 anys enrere, doncs clar, tens uns equipaments que no hi ha en altres ciutats, doncs tu coneixeràs, no? Tenim un programa molt sòlid, no? Però això va ser en col·laboració de l'Ajuntament, però no a proposta exclusiva de l'Ajuntament, no sé com dir-ho, va ser perquè va coincidir que l'Ajuntament tenia la voluntat política de fer-ho i que tenia un teixit associatiu molt organitzat de lleure que va lluitar molt per tenir aquest, fer aquest plantejament, i les dues coses juntes pues va fer que ho tinguem, i això pues no ha passat a tot arreu.
No, igual que ara hi ha municipis molt més petits, òbviament, que els nostres, on els casals d'estiu són gratuïts. Tots els nens del poble poden anar al casal gratis, no? I tens aquesta època que els nens poden estar anant a la piscina fent una sèrie d'activitats, etc., i els pares alhora poden conciliar, continuar treballant, etc., no?
Clar, perquè hem de pensar que a més són gairebé 3 mesos, no?, d'estiu, que tenen massa temps els nens de descans, no? I que en aquest sentit doncs no tothom pot assumir doncs aquestes despeses, i també és interessant que aquesta educació doncs es continuï, no? I es potenciï.
Clar, i a banda hi ha també l'altra vessant, no?, que abans el comentàvem amb la Merche, no?, tot el tema de la conciliació, per una banda s'ha de garantir el dret dels infants, no?, a gaudir de l'oci, etc., i per altra banda també s'ha de donar eines a les famílies perquè puguin està fent aquesta feina. Jo conec famílies, no?, que tenen 3 nens i han de fer vacances separats per poder cobrir tot l'estiu, gairebé tot l'estiu, poder estar a casa per un o l'altre.
Fer mans i mànigues,
clar,
no?
Exacte.
I clar, i penso, i encara quan parlem de l'educació en el lleure amb doncs, a nens i adolescents amb discapacitat, encara això és més complicat.
Bueno, jo, els esplais, en general, i si m'equivoco m'ho dius tu, nosaltres sempre hem fet l'aposta de que tots els nanos estiguessin integrats dintre d'un mateix recurs i tal. Nosaltres, de lo que jo conec, mai cap nen amb cap discapacitat s'ha quedat fora. De fet, la meva entitat ara que l'altre dia m'explicava, no?, vas preguntar com va l'estiu, no? Tenim un volum diari de més de 500 nanos i hi ha 50 nanos que en té algun tipus de discapacitat, i hem fet aquesta aposta perquè creiem que per treballar per la inclusió significa que aquests nanos puguin gaudir del mateix lleure que la resta de nens. Ara, és veritat que no està sent de dificultats, perquè vol dir un nen amb determinada problemàtica vol dir més recursos.
Clar.
I més recolzament i monitors de recolzament, i amb això també l'administració ha de poder. El que fan les entitats de lleure ho fan gràcies al voluntariat. Si no, seria impossible. És impossible fer les activitats que fem exclusivament des del punt a hores d'ara, de vista de persones contractades que han d'estar, perquè si no seria també impossible fer-ho, però tot això que va més enllà de complir una ràtio que diu la Generalitat 1-12 o 1-8 en els petits, és a força de moltes persones voluntàries que venen i s'impliquen. Si no, no sé, tu com ho veus?
Sí, a veure, el tema de quan parlem de necessitats educatives especials, a Sabadell, déu-n'hi-do, s'ha fet una política per l'estiu de donar recursos a les entitats de lleure per contractar vetlladors i complementar aquests infants. I també és cert que les entitats més especialitzades en casals de més de diversitat funcional, és veritat que eren molt cars i que l'Ajuntament crec que és a dir, assumeix una part,
perquè una part del cost,
el sobrecost aquest, no?, de que les ràtios són necessitats més professionals, més personal, crec que el cobreix l'Ajuntament. En això jo crec que s'ha cobert molt més. Sí que les entitats de lleure reivindiquem molt més, perquè volem apostar per la inclusivitat i perquè, bueno, vull dir que hauràs de la subvenció per posar els vetlladors al casal d'estiu no està resolta, i que les entitats ja estem fent casals, no? I aquest és un greuge molt que ens perjudica.
Clar, i entre això i el tema, no?, doncs que abans comentava també doncs a la Merche, que és gràcies als voluntariats, no?, que moltes vegades doncs podeu assumir tota aquesta necessitat, no? Això potser també crea un entorn que és molt fràgil, no? No sé si alguna vegada heu patit doncs pel tema de dir, és que no sé si podrem assegurar realment doncs que podrem fer totes les activitats que voldríem.
En el món del lleure, agrupaments, quan dic lleure em refereixo a agrupaments, escoltes, tot el moviment, el voluntariat és molt compromès, És una passada. No és el no és el voluntari que ve, fa una hora i se va, sinó que és un voluntari que està molt compromès amb el projecte, que està treballant abans de que comenci l'activitat, durant i després, o sigui, que és una persona molt compromesa. Ara, quan parlem de les xifres que jo et donava d'un casal, doncs de 500 nanos cada dia, sí que és veritat que això exclusivament amb voluntaris no es pot fer, per tant aquí hem de tenir una combinació de persones, no? Però posar-se malalt igual es pot posar una persona contractada com voluntari, però en el món nostre la veritat és que tenim voluntaris molt compromesos.
La veritat és que, per exemple, ara els kids marxarem 8 dies de colònies i és cert que és una de les activitats que tirem molt de voluntariat i ens dona oportunitat a molts infants que no podien gaudir de colònies, no, d'aquesta experiència. I és un equip jove, molt motivat, que repeteix any rere any, que busca relleu i en general a la ciutat tenim entitats històriques de lleure que jo crec que són, que a vegades no les posem en valor, però jo crec que són entitats vives, amb un teixit molt viu, amb lideratges de gent jove, vull dir que jo crec que el món de l'esplai, dels caus, té una bona salut. És veritat que a vegades passem per processos d'alguna crisi d'alguna entitat, però en general vull dir, tenim entitats que porten més de 50 anys i encara no han patit, no? aquest d'això. Vull dir que jo crec que és algo digne d'estudiar i de reconèixer, no?
I de posar en valor, no? Sí, sí. Com intentem fer nosaltres aquí sempre al matí, també amb la secció Un altre món és possible. Parlem també dels pares, no? Del dret del descans dels pares, sobretot dels pares d'aquests nens amb unes dificultats específiques, no? Doncs els anomenats respirs també són necessaris.
Sí, de fet els respirs estan pensats no només per garantir el dret dels pares a descansar, sobretot amb nens amb dificultats especials, etc., sinó també perquè aquests nens tinguin dret a l'oci, no? Hi ha projectes molt xulos, molt ben pensats. Aquests programes normalment sí que són públics, subvencionats per la Generalitat en molts casos, precisament perquè deia el Sergi, no? Perquè a nivell de recursos no pots tenir voluntaris o la ràtio de voluntaris ha de ser més baixa i han d'haver professionals especialitzats, no? Perquè hi ha d'haver un professional per cada nen. Parlo de nens amb problemàtiques funcionals greus, importants, que l'ha d'atendre, que l'ha de cuidar, però es fan projectes molt xulos, no? Coses al bosc, vull dir, és un temps que els pares poden descansar d'aquesta cura tan intensiva, no? d'aquest nen, i el nen alhora està en un altre entorn, rep un altre tipus d'estímuls, un altre tipus de valors, es socialitza d'una altra manera, no? Aquests respirs de fet també existeixen per la gent gran i també existeixen per a persones amb discapacitat però adulta, no? Però sí, en el cas dels nens també hi ha aquests programes.
Sí, bueno, jo ho faig totalment d'acord amb l'Eva, extensiu als pares que no tenen cap nen amb discapacitat. El fet de que els fills puguin marxar de colònies, de campaments i tal, també dona oportunitat a la família de descansar, d'anar al cinema, de fer també un altre tipus de vida, no? I això, el problema de vegades que tenen els centres després, que volen, si tenen fills de diferents edats, que coincideixi que van tots junts fora, per tenir aquella setmana, no?
Això no passa sovint,
I això és complicat, perquè per les entitats també és complicat, perquè de vegades penseu que els equips doblen, van de colònies, després van de campaments, o sigui, no és fàcil això, però jo crec que és una oportunitat també, o sigui, perquè pugui gaudir la família, diguem, i els nanos, no?
Totalment, i també penso, abans que comentava Sergi també, no?, el tema de les colònies, el fet de viatjar, no?, una cosa tan simple com doncs marxar de la teva ciutat, a vegades no és tan fàcil per a alguns nens.
A mi sempre m'esgarrifa una mica pensar que hi ha nens que han vist la platja per primer cop amb nosaltres, que han anat a la neu per primer cop amb nosaltres, que han anat al cinema en primer cop per nosaltres. És a dir, que no hauria de ser lo normal, no? Però estem parlant de que hi ha nanos que malauradament les seves famílies no tenen moltes possibilitats o hi ha algunes mancances que d'allò. Llavors, el sortir de l'entorn és superpositiu i les colònies és una oportunitat per, vull dir, els nens ho desitgen, no? I malauradament no podem portar tots els nens a colònies, tenim llista d'espera perquè és una activitat que és costosa, que no és difícil, però bueno, treballem perquè això sigui important. I també ens passa a l'escola, no sempre està garantida les sortides de 3 dies aquestes famílies que tenen necessitats econòmiques, no? Llavors, per nosaltres és superimportant, no?, que aquests nens tinguin garantit aquestes activitats.
Ara estic pensant que faria la societat sense entitats, no?, com les Kids.
Tindria un problema, seriós.
Totalment, no?
Sí, en tots els nivells.
Sí, sí, tindrà un problema serio. Jo volia incorporar una cosa que l'ha dit, també com una demanda a les administracions públiques, perquè quan es fan beques, moltes vegades les beques van adreçades als casals d'estiu, perquè unes són més econòmics i tens el nano, pues, mal dicho, col·locat tot el mes. I llavors costa molt més que l'administració doni beques pels campaments, colònies i tal, perquè són molt més cares. El valor educatiu que té una estada de colònies és brutal pels nanos. O sigui, no és comparable amb un casal d'estiu, tot i que el casal d'estiu sigui fantàstic, però no és comparable a nivell d'independència, de solidaritat, d'estar en la natura. O sigui, quan parlem de sostenibilitat, els esplais, jo creia, agrupaments escoltes, van ser pioners en treballar el tema d'amor per la natura, perquè això per nosaltres ho hem treballat tota la vida. Ara està de moda, però nosaltres ho hem treballat tota la vida. I tot allò que un nen o una nena rep amb unes colònies, això és impagable. Llavors jo crec que, no sé si estaràs d'acord amb mi, però
sí,
que...
Sí, és la batalla perduda, perquè no ens, mai ens financien. Nosaltres ho fem tot amb recursos privats, si no, no seria possible. I ho diem a l'administració, entenem que els que ajuden amb els casals ajuden a més nens, això és veritat, però clar, sí que és cert que no avancem cap a aquesta, no? Aquesta igualtat d'oportunitats d'allò. I és veritat, si no estiguéssim entitats que busquem recursos, que intentem fer impossibles, pues no hi hauria oportunitat.
Tu pensa que les beques, jo no sé quan les cobraran, les que les doni, però pensa que una entitat pot estar portant 300 nanos de casals i colònies i cobrar tot això de l'administració al mes de desembre. Per tant, això seria difícil que una empresa privada, per exemple, ja no parlo d'altres valors, però fes, han d'avançar els diners. Bueno, pues, només per això hi ha d'haver un gran agraïment, no? Perquè jo crec que les que lluiten cada dia pel dret al lleure dels infants, cada dia són les entitats.
Totalment. Què hem de fer, Sergi, si volem doncs, a col·laborar amb les kids, si algun dels nostres oients ens escolta, no? I vol participar d'alguna manera?
Pues us diria, a veure, tenim diverses maneres. Una és si algú diu, mira, tinc disponibilitat, tinc coneixement, puc fer un voluntariat, seria una opció. Si vol fer alguna aportació econòmica o fer-se soci, pues es pot adreçar a la nostra web, que trobarà tota la informació, skidsbd.org, i aprofito per fer falca publicitària del quilòmetre solidari, que és un projecte que vam començar des de l'Skids, però que aquest any el compartim amb 9 entitats més de la ciutat, que no només fan infància, tenim de discapacitats, tenim Villatendis, Lavant, Maïn, bueno, moltes entitats que ens hem ajuntat per fer aquest projecte conjunt, i ara mateix tenim un equip de 168 corredors que correran la cursa de Festa Major i que s'han compromès a vendre aquests quilòmetres, que són 168 quilòmetres, al preu de 10 euros.
10 euros, només 10 euros, és que ens ho fan molt fàcil, només un clic.
I ara estem en plena campanya i podeu entrar a quilòmetresolidari.cat, que trobareu a l'enllaç a Migrano d'Arena, i podeu fer un donatiu de 10 euros o fins i tot de mig quilòmetre, és a dir, que és molt fàcil. I d'alguna manera, aquí ho repartim en 9 entitats, però és una manera fàcil de també ajudar-nos a les kids a...
Doncs una iniciativa que va néixer a través de les kids, però que ja doncs, ha crescut, no?, i s'expandeix amb altres entitats que també ho necessiten. Moltíssimes gràcies a tots tres per reivindicar avui la importància del dret al lleure, que és un altre tipus d'educació, d'aprenentatges, de valors que els nostres nens i els nostres adolescents també necessiten viure. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies.